A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un minut passa d'un quart d'onze de la matí. Avui no és dimecres, és dimarts. Normalment la gent del parc els tenim els primers dimecres de mes, però la setmana passada teníem moltes coses i, per tant, doncs, vam decidir traslladar-ho. Però és interessant també aquest trasllat perquè està gairebé començant, de fet ja, diguem que ja està en marxa, la campanya de prevenció d'incendis. I com cada any, en aquesta època, tornem a tenir aquí en aquesta taula, doncs, la responsable d'infraestructures del Parc de Garraf, Glòria Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Una campanya que ja ha començat, oi?
Sí, sí, sí. Va començar el XI al complet l'1 de juny.
Ah,
ara, si cas, ho explicarem més bé.
Sí, perquè la Glòria avui ens ha vingut acompanyada.
Sí,
exacte. D'en Pere Martorell. Pere, bon dia.
Bon dia.
En Pere Martorell, que és un dels dos responsables de la campanya de prevenció d'incendis al parc del Garraf, al costat, segons ens explica, de Vanessa Gómez.
Exactament, som els dos coordinadors de la campanya.
Els dos coordinadors de la campanya. Doncs, si us sembla, comencem pel Pere.
Sí, i tant.
Què implica, què és la coordinació d'una campanya de prevenció d'incendis?
A primer, explicar una mica el que és la prevenció d'incendis. La campanya comença, certament, aquí al parc del Garraf, a mitjans aquest any del mes de maig, amb la entrada de tots els guaites, val? Però la prevenció pròviament es fa tot l'any, val? O sigui, el cos de guarderia fa durant tot l'any tasques de prevenció juntament amb les colles de manteniment, val? I es cuiden tota una sèrie d'infraestructures, s'obren camins, es té cura de les franges de protecció, i tot això és una feina que es fa durant tot l'any.
D'acord, això és el compte de la cigarra i la formiga.
Ah, exactament,
oi?
Exactament. O sigui, de fet, si no treballéssim tot l'any, la campanya pròpiament dita, que comença, doncs, quan ja ve la calor, doncs no serviria, i evidentment que serviria, però quedaríem en mancada, o sigui, tindríem més problemes dels que normalment, doncs, ja tenim durant l'estiu.
D'acord. Per tant, es fa una feina que de tant en tant, quan ve la Glòria i ens va explicant sobre els aspectes particulars que s'estan treballant durant cada any, en el període d'hivern, però quan comença exactament aquesta campanya allò?
Mira,
full time.
La campanya es va duent a terme de forma esglaonada.
Sí.
A mitjans del mes de maig, els guaites, que són les persones que estan a les torres de vigilància, que va així, la gent miren els turons del parc, doncs són les casetes o les torres que es veuen al capdamunt, doncs van entrar en funcionament el 17 de maig. A partir d'aquí, l'1 de juny, s'incorporen totes les unitats de vigilància, que en guany són 5, i funcionen per sectors i fan tasques, això, de vigilància i de prevenció d'incendi.
Les tasques de vigilància. La diferència entre un guaita, perquè la gent ens entengui,
sí,
entre el guaita i la unitat de vigilància, quina és?
Clarament, el guaita és una posició estàtica de vigilància, que està al capdamunt d'un lloc amb molt bona visibilitat, que domina 360 graus al seu voltant, normalment en una zona elevada, val? I el que fa és detectar el que són columnes de fum. De seguida que veu una columna de fum, es posa en comunicació amb el control, que està situat a la pleta, i el control el que fa és activar una unitat de vigilància que va comprovar, vale, realment a què es deu aquesta columna de fum. Val? A vegades columnes de fum no tenen per què ser un foc, a vegades doncs, pot ser una columna de pols o alguna cosa, doncs una barbacoa, alguna cosa per l'estil. Val? Llavors s'activa aquesta unitat de vigilància, que una de les seves tasques és anar a comprovar realment doncs, que la gent està, en el cas de que faci foc, val? No està, està prohibit a partir del dia 15, advertir-los, informar-los doncs, que tenen que apagar aquesta foguera o aquest foc.
M'aturo un segon aquí. En Pere ens ha dit ara que està prohibit fer foc a partir del dia 15.
15 de març.
Ah, d'acord, perquè estava jo ara pensant, dic, jo diria que... Déu...
No, ja fa temps que d'això.
Ah, d'acord.
El que passa que, doncs, per qüestió de prevenció d'incendis, doncs, la campanya comença normalment en els mesos d'ús d'estiu, val? I d'això. Però d'això.
Doncs això, fem didàctica. Està prohibit terminantment fer foc sota qualsevol circumstància al parc des del 15 de març fins al 15 d'octubre.
Exactament, sí. Sí, el que passa que té un matís, això, eh?
Matisem-ho.
Té un matís.
Com vulgueu.
El matís és que les persones que tinguin una barbacoa a casa seva d'obra i amb mataguspires, val? Que vol dir que té una xarxa a dalt, el que seria la xamaneia de la barbacoa, val? Que impedeix que la brolla encesa s'elevi pel conducte de la xamaneia i surti a l'exterior, val? Doncs aquestes estan permeses. Val? Doncs aquest cas molt puntual, vale? Podríem fer foc. Val? Tret el que és això, vale? Està terminalment prohibit fer foc al parc natural.
Ara tornarem amb Pere, però ara li preguntarem una cosa difícil a la Glòria, a veure com ens la contesta. Com estan les barbacoes de la Trinitat?
Bé, bona pregunta.
Oi? A veure.
Bueno, no sé si sabeu massa bé com està el tema, jo us l'explico una mica. Durant aquest hivern doncs, es va mirar de parlar amb l'Ajuntament i amb els de la Trinitat, no? Doncs per poder fer una intervenció en aquestes barbacoes, doncs perquè aquestes barbacoes estan en una zona bastant perillosa i no complien, representa la normativa. No? Llavors es va fer un projecte i s'estava treballant doncs, per més o menys legalitzar-les, aquestes barbacoes. Em sembla que encara està tot una mica en procés, però es farà totes les intervencions per legalitzar-les, però només es podran fer servir en unes certes circumstàncies, vull dir que no seran obertes al públic i a tothom, així com així, no? Vull dir que em sembla que si es demanen i per la plec i per certes moments puntuals doncs es podran fer servir.
De fet, si no ens equivoquem, es van autoritzar el seu ús, va ser aquest darrer cap de setmana, fa un parell de caps de setmana.
Exacte, amb
diria
la plec.
Que es van fer servir,
sí,
exacte,
sí, sí.
Per la plec de la Trinitat.
Sí, sí. Sí, és que a veure, aquestes que és, això suposo que ho saps millor tu, que ho coneixes més el parc i la situació, però aquestes barbacoes es van fer precisament per fer la plec de la Trinitat, doncs perquè com una cosa popular que era, doncs havia de fer unes condicions de seguretat i abans es feien, no? Pel que tinc entès, es feien allà al foc.
Sí, no, qualsevol que pujava, si pujava la carn, la llei ja la tenia més o menys, oi? El que passa és que sí que ens comentaven que les mesures addicionals que s'han de posar, mesures de seguretat, més enllà del mataguspires, entenem, són molt costoses. Quin tipus de mesures s'imposa per una barbacoa doncs, que estigui més o menys oberta a l'aire lliure, fora d'una finca particular?
Clar, segons la normativa, doncs, a part de lo que és la neteja lineal de la zona, o sigui, el voltant, que són uns 25 metres, clar, demanen un punt d'aigua.
D'acord. Ens aturem, abans d'arribar a l'aigua, què és una neteja lineal de 25 metres? És una estarrossada total o...?
Doncs sí, moltes vegades sí, és que realment per seguretat, si caigués qualsevol guspira... tot i posar el mataguspires a les barbacoes i tot, tenir totes les precaucions, doncs ha d'haver-hi aquesta franja sense vegetació d'uns 25 metres.
Doncs 25 metres és una franja important.
És una franja important.
El bosquet de la Trinitat, que tampoc és tan gran.
Sí. A veure, potser, no sé, clar, també dintre de l'aspecte més visual o paisatgístic, potser es pot fer deixant una densitat, o sigui, deixant uns quants arbres, deixant algun element representatiu del paisatge, no? Algun arbust, algun margalló.
Això deixa els enginyers els que sàpiguen com treballar-ho.
Sí, o sigui, la llei diu una cosa que potser és molt estricta, però que efectes de seguretat, si deixes una vegetació així, tampoc no...
Òbviament, si no hi ha bosc, el bosc no es cremarà.
Ah, clar, exacte, clar, és que també s'ha de trobar una mica l'equilibri, no?, les interpretacions de la llei.
La segona, l'aigua.
Sí, exacte. La normativa diu que ha d'haver-hi, depenent de les barbacoes que hi ha, doncs una quantitat d'aigua. Mm-hmm. Clar, el problema de l'aigua en el parc i, a més, en allà, és complicat. I això suposo que és el que parlaves tu, que era més costós.
D'acord.
S'ha de posar un cert dipòsit, o s'ha de fer arribar l'aigua, o has de portar l'aigua amb cubes.
Amb cubes.
I no, tot això...
De fet, hi ha diversos punts del parc on es porta l'aigua amb cubes.
Exacte,
sí.
Per tant, seria afegir-ne un altre.
Sí, sí, sí.
Perquè allà a prop no n'hi deu haver cap.
No, aquest és el problema, que allà a prop no n'hi ha cap. Uh-huh. El punt més proper que tens amb aigua seria les basses de Sant Daniel, poder, uh-huh. Però bueno, allò també... No, a part que està molt lluny.
És inviable arribar amb un transport més o menys ràpid. Sí, sí. El problema és aquest.
El problema és aquest, bàsicament, sí, sí. Però s'estava... La voluntat era, doncs, d'arribar a un acord... Bueno, no un acord, vull dir, en plan...
De tirar-ho endavant,
mm-hmm. De no tancar-ho, de dir, bueno, doncs, s'utilitzar, però amb les mesures corresponents, no?
D'acord.
Perquè tothom s'estima molt el lloc com perquè... Perquè per algun accident, no?
El problema és que la inversió és la que és,
sí.
Que estem en una època que no és de vaques grasses.
Exacte.
I això implica moltes coses,
sí.
Oi?
Sí.
Doncs tornem a la campanya, ja que parlàvem de barbacoes, hem entès interessant treure el tema de la Trinitat, perquè de fet els amics del Garraf també ho havien comentat alguna vegada, ara de cara a la plec, doncs aquest problema que hi ha, doncs, per la utilització futura de la barbacoa de la Trinitat. Doncs això, tornant a la campanya, hem quedat que la campanya comença del 15 de març al 15 d'octubre. Hem quedat que s'han incorporat un equip de primer de guaites i després de vigilants. Uh-huh. Els guaites estan situats més o menys als mateixos punts de les últimes campanyes, des de que es van instal·lar les noves torres, el Puig Carbonell, el de Sant Pere de Ribes...
Bé, de fet, hem tingut una variació.
A veure.
Pensa que la campanya, de fet, implica tres parcs, val? La campanya implica la coordinació dels efectius del Parc del Garraf, del Parc Comarcal d'Olàrdula i del Foix. Uh-huh. Val? I llavors, totes les torres de guaita estan distribuïdes des de Gavà fins a Vilanova i l'Arboç, pràcticament. I llavors, aquest any, hem fet un canvi, hi havia al Foix, hi havia una torre, que bé, de fet era un punt de guaita, que estava a una masia que es deia Muntanyans, val? I que aquest any ha passat als tres partions, i ha sigut l'únic canvi que hi ha hagut a nivell de guaites.
Val? D'acord.
Val?
Sí, referent a aquest tema que dèiem, ara està al Tres Partions, perquè la idea, que passa que com sempre els projectes arriben una mica tard, és col·locar una torre de guaita.
D'acord.
Al Puig de l'Àliga.
És a dir, però als Tres Partions no hi ha torre de guaita ara mateix, el que hi ha és un guaita allà...
Hi ha una caseta de guaita. Hi ha una caseta de guaita de forma provisional, de que ara, doncs això, d'un futur posicionament d'una torre de guaita al Puig de l'Àliga, que seria molt convenient senzillament perquè donaria una molt bona visió del parc, de la part sud del parc, i a més donaria servei a dos parcs, seria, o a tres parcs, de fet, mai això, el d'Olèrdula, el del Foix, sí. I a la banda sud del Garraf. És un punt estratègic que valdria la pena.
El Puig de l'Àliga és essencial, perquè té una visió excepcional. Per tant, aquesta seria la intenció futura a la banda de Canyelles, podríem.
Exacte.
Dir. Mm-hmm. Com dèiem, Ribes té Puig Carbonell, mm-hmm. Sitges té el Castellet.
Sí.
El Castellot, ara se'n diu de la Serra de la Morisca.
Ara es diu Serra de la Morisca.
Sí.
La Morisca. Bé, canviant els noms. Sí.
I Gavà té...
La Desfeta.
La Desfeta,
la Desfeta, que és el que està més a prop de la Pleta, podríem dir.
Sí. Bé, de fet, estan aquí distants. De fet, la Mola, Puig Carbonell i la Desfeta són tres torres que estan aquí distants de la Pleta, més o menys.
I els vigilants? Perdó, digues, Glòria.
Em sembla que ens en deixàvem alguna, el de Puig de la Mola,
l'Olesa, no havien comentat,
sí. I la de la Talaia.
La Talaia Vilanova.
Uh-huh. Que aquests potser són els més vells de tots.
La del Puig de la Mola
és la més veterana. gana de tot.
Sobre les aquesta, quan els pressupostos vagin millor, serà la primera que s'ha de
reformar. Sí, perquè, clar, les altres ja són més modernetes, noves, no?
Sí. Cal pensar que tot avança, i també les normatives, i en aquest cas la normativa de prevenció de riscos laborals, doncs també ha canviat, i també s'han d'adaptar aquestes noves normatives, les torres de vigilància.
Home, nosaltres encara recordem els guaites de Sitges amb uns tendals.
Sí, d'això, bueno...
Bé, això ha millorat, oi?
Vam tenir el Castellot, era una històrica torre que estava precari, i bueno, fa un parell d'anys doncs, ja gaudim d'una torre com... Vaja, de fet, és la més moderna de totes, perquè va ser l'última, i gaudeix d'uns privilegis que altres torres no tenen.
Anava a dir, la vida del guaita és dura? I li preguntem a en Pere, perquè entenem que és una de les persones que tracta diàriament amb ells.
La vida del guaita és dura. La vida del guaita, bé, no té... A veure, és una feina que està exposada molt a les inclemències climàtiques, i que, bé, doncs, quan fa fred passes fred, quan fa calor en passes molta, i d'això. Malgrat tot, també és una feina bastant agraïda, perquè, bé, et permet conèixer molt bé el territori. Els guaites que tenim són guaites amb molta experiència, que porten molts anys treballant en les seves torres, que, a més, són gent d'aquí del territori, per tant, el coneixen molt bé. I pensa que la feina del guaita és essencial, no tant per determinar la columna, moltes vegades no penseu, no és fàcil determinar una columna d'això, perquè hi ha elements orogràfics, val, que te'l dificulten. Hi ha moltes vegades coses que et poden distreure i fer-te pensar que és una columna. Ara, aquests dies que tenim pluges, moltes vegades fumarades de núvols, doncs et poden fer permetre, i clar, és una responsabilitat, perquè pots activar tota una sèrie de dispositius amb tota una sèrie de gent que si sorgís algun altre problema hauria d'atendre aquella circumstància, i els tens mobilitzats allà per una cosa que no podria ser un no res, no? Per això ja et dic que és una feina de molta responsabilitat, per tant, perquè cal que la trobin, que la triangulin bé, i sobretot que guiïn els efectius d'extinció, en aquest cas bombers, val? Perquè puguin acudir al lloc el més ràpid possible i amb la major seguretat possible, tant per entrar com a moltes vegades per sortir-ne.
Clar, ens comentaves, es van recuperant en les diverses temporades, pel que comentes, són gent amb experiència, per tant els podeu anar rescatant de temporada en temporada, tenint en compte que és una feina eventual, és a dir, és una feina que cada any canvia, i a més no és una feina de temporada sencera, sinó de mitja.
Sí, de fet és un dels problemes una mica de la campanya, doncs que bé, per voluntat de les persones, doncs es manté a l'equip, per entendre'ns, però clar, és una feina temporal a la que la gent doncs sovint doncs o bé renuncia a les feines que té durant tot l'any, o bé doncs s'adapta d'això. Bé, és un dels hàndicaps que té aquesta feina.
I els vigilants són vigilants de municipi, o com funcionen
no,
els vigilants?
No, des de ja fa tres temporades, val? La Diputació de Barcelona es va fer càrrec de tot l'operatiu. Abans l'operatiu funcionava a nivell municipal, i la Diputació com a organisme de segon ordre el que feia era fer la dotació econòmica, i sovint també de material, val? I la contractació era una contractació directa per part dels ajuntaments. Des de fa 3 anys la Diputació es va fer càrrec de tot l'operatiu, més que res per coordinar esforços, per igualar condicions també laborals i salarials de tots els treballadors que treballaven en la campanya, i per una qüestió de coordinació i d'unificació de criteris, doncs se'n va fer càrrec d'això. Malgrat tot, el personal va passar de dependre d'una administració a una altra, i bàsicament es va conservar pràcticament majoritàriament tot el col·lectiu de gent que hi treballava. Hem tingut alguna incorporació, perquè com que la temporalitat de la feina fa que... Doncs,
hi ha una certa rotació.
Hi ha una certa rotació. Malgrat tot, bé, també hem tingut, de cara a l'any passat aquest, també una disminució d'efectius, perquè bueno, doncs, també s'ha vist que per una qüestió d'eficiència doncs valia la pena doncs agrupar tota una sèrie de rutes i una sèrie de vehicles. També la crisi també hi ha afectat, val? I s'ha hagut de triar aquells vehicles, aquelles rutes que estaven més malmesos, vale? S'han deixat a banda, i per tal d'optimitzar també els efectius, doncs s'han concentrat i hem passat de tenir 8 unitats a tenir-ne 5.
5? Sí. 5 és suficient?
5, però hem de tenir en compte, sí, hem de tenir en compte una cosa, que per una banda hem perdut 3 unitats, per entendre'ns, però també hem guanyat amb temps, Per què? Doncs us explico. Els vigilants, hi ha una dotació de 3 persones per cada unitat. ¿Vale? En una unitat, la unitat de vigilància es composa d'un vehicle que té un petit kit d'extinció, ¿vale? Entre 400-500 litros, amb una bomba i amb unes mànegues, per fer intervencions molt puntuals. ¿Vale? Nosaltres no apaguem incendis, per entendre'ns. Uh-huh. Nosaltres mirem d'aprofitar la nostra presència en el territori i la nostra rapidesa de desplegament per quan el guaita canta aquella columna de fum, avisa d'aquella columna de fum, podem desplaçar el més ràpid possible en aquell punt. I tot incendi, per entendre'ns, comença amb una borilla, comença amb un petit focus, val? Que de fet amb un peu el podries apagar. Val? Uh-huh. Si estàs en el lloc oportú, en el moment oportú, doncs amb aquest petit kit d'extinció pots fer front a això i evitar que aquell conat d'incendi es converteixi en un incendi. Quan la cosa doncs ja no està al nostre abast, val? O bàsicament en paral·lel, vale? S'avisa els bombers perquè ens facin el recolzament. I llavors nosaltres fem feines secundàries en el que doncs guiem efectius i els portem a llocs doncs, on pot ser més adequat atacar el front, o bé obrim cadenes per poder accedir a la gent al parc, o fem tasques de control perquè la gent no accedeixi als punts, en aquest cas, de l'incendi. Val? Uh-huh. A l'operatiu, sí, s'ha disminuït en 3 unitats, però aquest vehicle, val, té una dotació de 3 persones, val, i que funcionen en parelles, val, i n'hi ha una tercera que el que permet és que aquest vehicle estigui els 7 dies de la setmana operatiu. Aquesta tercera persona, tradicionalment, s'incorporava només dintre dels mesos de més forts de perillositat, que era juliol i agost. Val? Aquest any s'incorpora tota la campanya, de tal manera que el vehicle no resta mai parat per descans del personal. Abans hi havia 8 vehicles i els dies que descansaven, doncs els vehicles es tornaven. Llavors hi havia dies que hi havia 4 vehicles operatius i 4 descansaven. Val? Llavors efectius només n'hi havia 4, de fet. Val? Aquest any n'hi ha 5, uh-huh, circulant tota la setmana. Val?
D'acord.
Val? Per tant, sí, hem disminuït en vehicles, per entendre'ns, però sí, s'ha incrementat el temps de contractació d'aquesta tercera persona i permet que el vehicle estigui els 7 dies de la setmana en funcionament.
S'hauria optimitzat l'ús del
vehicle. S'ha optimitzat el recurs en aquest sentit. Val?
Uh-huh. Glòria.
Sí, no, jo també volia fer un apunt amb això que deia el Pere, perquè, a veure, que s'hagin disminuït aquestes unitats de vigilància no vol dir que deixem el parc descobert. Val? Ens havíem adonat que hi havia com un solapament de diversos municipis que els vehicles pues això, solapaven amb les rutes o les zones. Llavors, doncs, els vehicles que s'utilitzen són vehicles molt vells, que es van donar doncs, fa molts anys, a part de que se'ls ha donat un ús
degut,
intensiu, uh-huh, però clar, que aquests vehicles carregats per pistes de forestals, doncs clar, tenen un desgast important, no? Llavors doncs es va buscant la millor solució. I jo penso que, bueno, mira, aquelles coses de la vida, les crisis econòmiques també et fan una mica replantejar el que tens per optimitzar, simplement, no? Uh-huh. I bueno, i ara el parc queda tot cobert. I jo penso doncs, que amb una distribució molt més lògica.
Perquè
i molt més...
la manera de treballar dels vigilants és la mateixa de tota la vida, no? Que cada, diguem, cada parella o cada vehicle té una ruta assignada.
Exactament.
I va recorrent aquella
sí,
ruta.
Sí, també aquest any, bueno, sempre s'havia fet així, doncs també s'ha incrementat molt més la col·laboració entre la guarderia del parc, els guardes del parc que estan tot l'any uh-huh, treballant en el terreny, val? I d'aquesta manera també cobrim molt més horari d'això, val? I aquesta col·laboració doncs, també permet optimitzar tots aquests serveis, no? I d'això. Els guardes no porten un kit d'extinció, però sí que fan tasques de vigilància, d'això. Heu de comptar que la feina essencial, vale, on realment es fa prevenció, és amb una feina didàctica que és, bueno, doncs, poder no es veu el dia a dia, poder és una feina més a llarg termini, però sí que doncs, molts anys de campanya, molts anys de formació i d'educació, tant dels guardes tot l'any com específicament durant la campanya, uh-huh, doncs han fet doncs, que moltes actituds i moltes doncs, hagin millorat i la preservació del medi, el cuidado del parc i totes aquestes coses doncs, s'hagin incorporat com a valors a dintre de la societat que també han facilitat la nostra tasca. No?
I cada dia estem una miqueta més conscienciats, això ja n'hem parlat,
sí,
més d'una vegada, I per tant, clar, això és un altre, podríem dir, un greuge. Fa anys que el parc del Garraf no s'enfronta amb una situació complexa.
Bé, de fet, probablement degut a tota aquesta tasca, a veure, la possibilitat, el risc zero no existeix,
no
per
existeix.
Tant, la possibilitat de tenir un...
I un dia o altre passarà.
Un GIF, un gran incendi forestal, doncs això, penseu que, a veure, moltes vegades, sovint, doncs implica una inversió molt gran, però hem de tenir en compte que la vegetació que tenim, l'entorn natural que tenim, els boscos que tenim són piròfils. Això vol dir que són boscos que per la seva reproducció, pel seu ecosistema, necessiten del foc per renovar-se i regenerar-se. La intervenció de l'home posant-hi habitatges, cases a dintre d'aquestes masses forestals, doncs és el que motiva tot aquest dispositiu. Però sovint, a vegades, i bé, el canvi climàtic el tenim aquí, també és una realitat, i veurem, doncs, a vegades cal renunciar a apagar un incendi, per fort que això representi d'això, i doncs perquè cal que es cremi, val? Per què? Perquè representa una regeneració pel bosc. Sí, es representarà també un... I també s'ha de tenir en compte que un incendi representa un risc molt important per tota aquella gent que
és un risc per les persones. De fet,
s'ha de valorar això.
El motiu de pagar incendis és bàsicament evitar risc sobre les persones.
Exactament, o sigui, el primer que es fa és són les persones, després les propietats i malauradament després és el medi ambient, no? I clar, cal valorar-ho això també, perquè també la persona que va pagar un incendi, bé, sona dramàtic, però és una mica així. S'hi juga la vida, s'hi juga la pell. I clar, un bosc es regenera en 25-30 anys, el tenim allà. Si perdem una persona no la tornem a recuperar mai.
Això és
obvi. Clar, és una decisió difícil. Per sort no ens toca prendre-la a nosaltres, perquè per això hi ha els professionals que es dediquen a l'extinció d'incendi, que són els bombers, que són qui tenen la competència, però que també la gent hauria de ser conscient de que quan encén un foc està posant en perill, vale? No tan sols el medi ambient, sinó la vida de molta gent.
L'últim gran incendi va ser el 94, cada any amb la Glòria ho recordem, o sigui que la dada la tenim molt clara, i clar, cada any el bosc i el sotabosc és un any més vell.
Sí, a més...
Bueno, per això ja em sembla que ho havíem parlat alguna vegada, no? Nosaltres intentem cada any intervenir sobre les nostres finques, doncs, no tant del sotabosc, però sí disminuir la densitat, sobretot de pi blanc, que és el que predomina en moltes zones del parc, no? Ara, precisament, a finals d'estiu, perquè ara ja no es poden fer... dintre de 4 dies no podrem fer treballs forestals, doncs tota la zona de Jafre, tota aquella finca d'allà, que hi ha una densitat de pins bastant important, farem una clarida bastant important també per evitar que, bueno, el Pere deia que el foc malauradament està dins dels nostres boscos, però bueno, que per almenys l'afectació, si va i vingués el foc, doncs no fos massa perjudicial. No?
Com menys pi, com menys massa forestal,
sí,
menys potencial calorífic,
exacte.
I per tant, més fàcil seria de pagar-lo en un cas
més fàcil
que
de pagar-lo i també de que el bosc es regenerés, perquè quan realment passa un gran incendi forestal, molta vegetació no es queda,
no pot tornar,
que és el que va passar una mica al Garraf, no? Va tenir dos incendis importants molt seguits i això no li va donar temps de reacció a la vegetació, no?
Tot i que després, clar, del 94 en ara, han passat 16 anys,
sí.
Diguem que
clar,
està tot bastant més regenerat,
sí,
no?
Sí, ara sí. No, per això, ara és el moment d'actuar, bueno, que ja fa anys que anem actuant, i per disminuir una mica el combustible que hi ha, no?, i la capacitat de calorífica. Com també hem parlat altres vegades, continuem fent... conreant els camps que tenim i que cada vegada intentem recuperar-ne més, doncs perquè això també és una manera de tallar focs, unes zones de baixa combustibilitat que permeten, doncs, als bombers poder treballar i que sigui tot molt més fàcil, o que allà puguem parar un incendi, no?
Perquè hem tingut una primavera humida dintre del
sí.
que cap Això sí, tranquil·litza.
Sí. No. No. Va, bueno. Mira, en qüestió d'incendis no se sap mai... Sempre estem queixosos. Perquè quan no plou, doncs ens manca aigua i tenim la vegetació molt seca. I quan ens plou, doncs tenim la vegetació molt alta i molta densitat combustible. Val? Uh-huh. I quan ve la secada, llavors tenim molta massa per cremar-se. I malgrat es fan molts esforços i s'inverteixen molts diners en poder fer doncs, neteges i coses per l'estil, doncs clar, no arriba tot a totes bandes.
Bueno, i per tant, tot és dolent.
Clar, sempre tenim això. I bé, no estem mai contents. No? I bé, tot depèn molt de l'any puntual. I depèn de com plogui. A vegades et plou molt al principi i al final, al cap de l'any, t'ha plogut la mateixa quantitat d'aigua, però si... Mireu, l'exemple molt clar el tenim aquests dies, no? Doncs per nosaltres l'ideal és un ruixat de tarda cada dia, saps? Per què? Doncs perquè ens genera doncs, una humitat en l'ambient, vale? Ens ho genera doncs, que realment doncs, en cas de que prengui foc allò no tiri, no, perquè no troba ho troba tot verd i per tant d'això, a més el verd, ja ho sabem tots, fa un fum molt blanc, molt escandalós i és molt fàcil de detectar, no? I ens dona molt de temps per poder arribar al lloc i poder intervenir sobre aquest conat, no? I d'això, per tant, bé, hem tingut la dificultat també de 2 anys meteorològicament durs, val? Amb les ventades de l'any passat, les nevades d'aquest any. Les nevades d'aquest any ens han agafat molt tard, val? I hem tingut doncs, que fer, val? Per part del parc, per part d'infraestructures, un esforç molt important per poder retirar a temps tota aquesta massa que hi havia. Uh-huh. I bé, arribem justets, i el que desitjaríem és això, doncs, que cada tarda tinguéssim la típica tempesta de tarda i poder això, per això nosaltres seria l'ideal.
Tot i que aquí el Garraf ens sembla que per moltes espelmes que posem...
No, sí, exactament.
No funcionaran.
Si tinguéssim això, doncs mira, seria perfecte amb els companys.
No, volia apuntar que, bueno, sí, evidentment la vegetació ha crescut molt perquè ha plogut molt aquesta primavera, però bueno, ara tenim el tractor treballant el que és els eixos principals, que el que fa és netejar el Bores. Metre i mig, uh-huh. Exacte, banda i banda dels accessos principals. Això sempre allò apurem, sempre ho fem cada any, allò apurant a principis d'última hora.
Clar, perquè si es fa més aviat, torna a créixer. Per tant, no es guanyaria res.
Que segurament tornarà a créixer, però bueno, ja haurem evitat una mica la densitat.
El que comentava ara el Pere, l'any passat hi van haver els aiguats, aquest any hi han hagut les nevades, em sembla que amb la Glòria vam comentar que, clar, s'estava treballant sobre la retirada d'aquesta massa que havia patit per la neu. Com ha estat al final això?
Bueno, mira, això vam fer una mica de valoració i en comparació l'any passat amb les ventades, no va ser tan dramàtic, per dir-ho d'alguna manera.
És a dir, altres llocs, perquè hem vist imatges per televisió de zones més cap a Barcelona.
Exacte,
que van patir molt.
El Montnegre, Serralada Marina, Serralada Litoral, aquesta gent va patir molt més, perquè, clar, bueno, em sembla que ja, no sé si ho vam comentar, però la neu era molt tova, era
pesada,
i llavors va començar a ventar i el que va fer doncs, és caure tot. No? Nosaltres vam tenir potser més afectació a la zona d'Olesa, de l'Avenc de l'Escarrà, que allà doncs, hi ha més... Bueno,
hi ha més superfície de volataires.
Exacte.
També.
també, exacte. I potser ja és la zona més boscosa. Uh-huh. I bueno, vam podar una mica les branques que se'ns havien trencat, vam fer una mica de treballs forestals d'aquest tipus, però bueno, no ens va suposar
un greuge especial.
No, exacte. Sí. I de moment, doncs... Esperem que l'any que ve no hi hagi ni ventades ni nevades.
Sí, perquè portem uns anys divertits. Fa patir la campanya?
Fa patir la campanya? Bé.
És a dir, cada any toca. I això alguna vegada amb en Santi Llaguna també li hem preguntat. És a dir, el problema dels gestors del parc és que cada any té un estiu i cada estiu té un risc d'incendi.
Sí. Bé, a veure, mira, fa patir com fan patir tantes coses en aquesta vida, no? És una cosa que t'hi enfrontes cada any, és com els exàmens de juny, no? Dels escolars o de la selectivitat que t'hi deuen estar a punt d'enfrontar. I bé, doncs mira, també t'examines, no? Avalues tota la feina que has fet durant tot l'any, val? I la poses en servei de forma intensiva i de forma molt concreta en els protocols que ja s'estan establerts. Això ens dona per una banda la seguretat, val? Perquè bé, s'ha fet una feina i es fa bé, i també l'experiència de tot l'equip i de tots els companys que estan treballant sobre el terreny, doncs et dona aquesta seguretat i aquesta d'això. El risc zero no existeix, val? I va, això és una mica cada dia, doncs afrontar-lo i mirar a veure què ens anuncien els agents rurals, quin pla alfa tenim, quina activació de nivell de risc tenim, i bé, i també mira, ens encomanem a Santa Bàrbara com plou i aquestes coses, però no. De fet, a veure, mira, bé, és la intranquil·litat o d'això que estàs amb una feina, doncs que bé, malauradament, qualsevol dia pots tenir una actuació d'aquest tipus, però vaja, no és res, està dintre de la feina.
Cada matí es mira el mapa aquell que es publica, que allò, i quan la cosa està allò engranat intens...
Exacte. Sí, és... a vegades, bueno, quan... això és un protocol, quan estem en risc molt elevat i alfa 2, que és un protocol que estipula agents rurals, tots al parc ens posem alerta. Vull dir, no només la campanya, només el personal de la campanya, sinó la resta de treballadors del parc, no? Tant la colla de manteniment com els guardes, com tot el personal tècnic i
administratiu. I tothom sap que pot passar alguna cosa.
Llavors tothom està alerta, tenim, ja et dic, un protocol establert i cadascú està en el seu lloc, en el seu punt, perquè... bueno,
si passa
alguna cosa, passés qualsevol cosa.
Activar-se.
S'avisa també a tots els equipaments, cases de colònies, clar, quan hi ha coses així, està bé que tothom estigui assabentat del risc, no?
Perquè una cosa que no he preguntat abans, l'horari diari del dispositiu, quin és? Si no recordo malament, abans era de 11 a 6 o de 11 a 7...
És de 11 a 7, el que passa que es complementa amb l'horari de la guarderia, que és des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda.
D'acord.
I llavors la franja horària que queda coberta, doncs, és de 9 a 7 de la tarda.
Que són les hores de risc, perquè òbviament abans de les 9 és difícil i més tard de les 7 ja, si no s'ha calat un foc,
doncs, també és... A veure... Sí, òbviament, si estem en el pitjor i per tant es declara un incendi, llavors no hi ha hora.
No.
Mira, hi ha un foc a les 7 de la tarda, pleguen tots i se'n van a cap a casa.
No,
el dispositiu es munta, doncs això, fins que duri.
I el dispositiu és dels tres parcs i no es mou dels tres parcs, és a dir, si hi hagués una situació d'emergència, posem per casa Collserola, allà hi van els bombers, el dispositiu es queda aquí, no?
És que hem de tenir en compte que és això, nosaltres no som una unitat
d'extinció
d'incendis, som unitat de prevenció d'incendis, fem vigilància i prevenció d'incendis, els professionals de l'extinció, perquè legalment així està establert i perquè a més són qui tenen tota la preparació, la formació i l'experiència per fer-ho, són els bombers, i són ells els que realment afronten aquests. Nosaltres fem feines de suport per portar-los a lloc, obrir-los camins i tot plegat, però estem circunscrits, en el nostre cas, doncs, al parc del Garraf. Crec que alguna vegada, en algun cas molt excepcional, doncs s'ha donat suport a algun altre parc, però ja et dic que ha sigut una cosa, si s'ha donat algun cas, molt, molt, molt excepcional.
No, i també pensa que cada parc té el seu dispositiu de prevenció d'incendis, i Collserola té les seves torres, i em sembla que també té alguna unitat de vigilància, el Montnegre Corredor, cada parc tenim el nostre dispositiu.
D'acord.
Llavors tampoc no tindria sentit desplaçar-nos d'un parc a l'altre.
Treballem una mica en xarxa, perquè penseu que la Torre de la Desfeta, que és la que està a Gavà, és una torre compartida amb el parc de Collserola i el parc del Garraf. Per nosaltres és la Desfeta, però per ells és Sierra, ¿vale? I es diu Sierra perquè és la S que cobreix la banda sud del parc de Collserola.
D'acord.
I per tant cobreix la...
Sí, Sierra de l'alfabet, no de Serra en castellà.
Bueno, s'utilitza l'alfabet internacional per d'això, i és un alfabet de nomenclatura.
És a dir que la Torre de la Desfeta també avisaria del sector sud de Collserola. Tot i que el té un pèl lluny, no? Perquè clar, hi ha tota la vall del Llobregat al mig.
Bé, però precisament és aquesta, té una zona, doncs això, doncs, que li cobreix aquesta... Collserola no té una torre més al sud, per entendre'ns, del Llobregat, a la banda, i per tant fa servir aquesta com d'això, és un lloc de molt bona visibilitat i per tant és un punt totalment vàlid per donar servei als parcs.
Sí, de fet la torre d'aquesta de la Desfeta és propietat del parc de Collserola, i llavors fem un conveni, doncs, perquè també donés servei al parc, i inclús ells fan un horari diferent Aquesta torre fa de 10 del matí a 8 de la tarda.
D'acord, és més ampli l'horari.
És més ampli. I representa que aquesta torre, a part de ser del Parc de Collserola, és una mica tot l'entitat metropolitana.
D'acord.
Llavors, com que arriba fins a Gavà, doncs representa que cobreix tota l'àrea.
D'acord. No hem preguntat què passa en els marges del parc. És a dir, entenem que el parc té un territori i també té uns marges que quedarien fora del parc, però que també són susceptibles de patir un foc, un petit incendi, un conat que pogués ingressar dintre del parc. Mm-hmm. Què passa quan hi ha una situació...
Bé, el protocol és bàsicament aquest, en cas que es produís una circumstància com aquestes, òbviament els guaites ho detectarien, val? Uh-huh. Cridarien el control, vale? I control el que faria és avisar bombers directament. Val? A partir d'aquí, doncs el mateix, si puntualment bombers ens requereix per poder ajudar-los a trobar, a vegades penseu que cal moltes vegades escollir un bon camí per arribar el més ràpid possible, però també per trobar una bona sortida per sortir-ne d'allà. I en aquest cas, doncs, la feina del guaita és molt important i la feina de coneixement sobre el terreny dels vigilants també ho és. I en aquest cas, tant guardes com vigilants fan aquesta feina de suport als equips d'extinció professionals que són els bombers.
D'acord, és a dir que es té sempre tot controlat i la funció en cas d'extinció dels equips de prevenció és aquesta funció de guiatge.
Exactament.
dels operatius d'extinció.
De fet, si han sigut els primers que han arribat en el conat d'incendi, doncs com que ells han tirat el que se'n diu línies d'extinció, que són connectar les mangueres, uh-huh. Els professionals, que són els bombers, el que fan és tenen un vehicle amb molta més capacitat i el que fan és desconnectar d'un vehicle i connectar-lo a l'altre i mantenir la línia. O sigui, uh-huh. Quan arriben, doncs ja tenen una part de feina feta i llavors la tasca d'extinció doncs es fa de forma immediata.
Això implica, entenc, formació també per aquests vigilants que són els primers que s'hauran d'enfrontar hipotètic cas.
La Diputació té molta cura en aquest sentit i llavors tots els vigilants el que fan és quan s'incorporen a la feina passen per l'Escola de Seguretat Pública de Catalunya, que és, perquè ens entenguem, l'Escola dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers, que està a Mollet, i ens fan un curs de formació, a part de que prèviament per incorporar-te a aquesta feina has hagut de passar unes proves escrites en el que el temari és bàsicament tot allò que és normativa de prevenció d'incendis, de circulació sobre el medi rural, bàsicament circulació per pistes, uh-huh. Val? I tota una sèrie de coneixements d'orografia, de climatologia i tot plegat. Després, superat aquest examen, per entendre'ns, doncs passes a formar part d'una borsa de treball, val? I si et criden per treballar en qualsevol dels parcs, la Diputació et paga el curset aquest, val? És un curs intensiu d'una setmana en l'Escola de Seguretat Pública, en la que se'ns dona una formació molt, molt bona, uh-huh. A nivell d'extinció, ja et dic, de conats i d'intervenció d'això.
Per tant, durant la campanya, bàsicament els mesos centrals de la campanya, gairebé tots els esforços del parc es dediquen a la prevenció.
Sí, sí, sí.
És el que més o menys comentem cada any.
Sí, sí, sí.
S'ha acabat fent la formigueta, s'ha acabat...
Sí, sí, sí. S'ha acabat tot això que havien de fer a l'hivern. Llavors també hi ha el peron aquest de que no pots treballar en aquests mesos perquè pel perill de risc d'incendi. Uh-huh. I llavors doncs estem allò una mica tots pendents de la campanya i treballant sobre la campanya.
Serà un any bo aquest?
Bé, t'ho diré el dia 13 de setembre quan acabem.
Mala pregunta,
sí,
eh?
Esperem que sí, eh? A veure.
13 sempre... de setembre.
Sí, sí, bueno, sí. És per temes de calendari, eh? Em sembla, perquè em sembla que el... no sé.
Sí, no sé per què, bueno, aquest any la data final és aquesta.
A veure, el 13,
ara no sé en quin dia cau.
En dilluns cau.
Sí.
En dilluns.
Sí, normalment després de l'11 de setembre, uh-huh. Durant la setmana aquella, doncs s'acaba la campanya tradicionalment durant tot l'any.
D'acord, tot i que a vegades el setembre encara pot continuar fent calor.
Bé, de fet algun any, de forma excepcional, s'ha allargat la campanya perquè el risc d'incendi era molt important.
Era elevat. Mm-hmm. Ja, doncs ja ho saben, així està ara mateix, sobretot, bé, els consells és que no els hem repetit perquè és que entenem que ja gairebé no cal repetir-los, és a dir, prohibir terminantment fer foc, respectar al màxim doncs la circulació a l'interior del parc, no llançar objectes, vidres, borilles, òbviament, tots aquells consells que són de sentit comú i que la gent el que ens comentava abans en Pere, la gent ja segueix, perquè una miqueta la gent ja té la consciència molt clara. Doncs amb un dels responsables de l'operatiu de prevenció, amb en Pere Martorell. Pere, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Molta serà aquesta campanya.
Gràcies. Esperem que tinguem molta vista i poca feina, que és el que diu tothom.
I amb la Glòria Villena, la responsable d'infraestructures, doncs això també, un bon estiu. I doncs quan toqui que tornis, doncs que puguem celebrar un any més tranquil.
Esperem-ho, moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, 5 minuts, notícies en Com Ràdio i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.